els anomenàvem, dèiem que s'escolti els experts, és el que estem intentant fer des de fa mesos també la majoria de mitjans d'aquest país, donar veu als experts. Un d'ells és l'investigador de la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut de la UOC, Salvador Massip. Bona nit, Salvador.
Bona nit, com esteu?
Molt bé, doncs mira, preguntant-nos si això que ens està passant és aquell rebrot que es temia per la tardor, si ha arribat ja, ja el tenim aquí, al ple mes de juliol, és això?
Potser no encara. És els primers senyals. Quan parlàvem d'aquest rebrot ens referíem sobretot a una onada, diguéssim, a un altre pic tan gran com va, o semblant al primer. De moment estem veient les llavors d'aquest pic i si es convertirà o no en un altre pic depèn una mica del que fem ara a continuació.
Abans de concretar què és el que hem de fer a partir d'ara perquè no es converteixi en un rebrot, hi ha alguna diferència tècnica, Salvador, entre brot, rebrot i onada? Perquè els fem servir com a sinònims i no sé si ens ajustem al que hauria de ser.
És cert, i em sembla que cadascú es fa servir una mica la seva manera. No sé si hi ha una definició que tots hauríem de fer servir. De la manera, almenys com jo ho veig, el brot serien els grups de casos que poden ser 10, 15, 20, 100, 1.000, 2.000, quan encara estan aïllats. El rebrot seria quan això ja està passant una segona vegada, estaríem ara potser en la zona de rebrots, i l'onada seria quan tots aquests brots es converteixen doncs, en allò que veiem, si recordeu, la corba de contagis, aquesta pujada de la corba descontrolada que fa un pic. Això és el que molta gent anomena l'onada, que és el que estem intentant evitar.
Per tant, ara estaríem en situació de brots.
De brots, de rebrots en aquest cas, perquè ja hem vist la primera volta, i molt en el perill sempre i molt present d'aquesta onada, que com deies al principi, alguns creien que no passaria més l'octubre, altres ja fa temps que estem dient que depèn molt del comportament nostre, que pot haver-hi una onada a l'estiu perfectament, i estem anant una mica cap allà ara, sembla ser.
Què hem fet malament perquè estiguem així?
Sí, aquesta és la pregunta que ens hem de fer tots. A veure, fins a cert punt, la primera onada ens va agafar per sorpresa. Es podia discutir per què, perquè ja fa temps que hi havia molta gent que estava dient que això era possible, però bé, donem el benefici del dubte i diguem que no estàvem preparats. Ara ja no hi ha excusa. Ara fa 6 mesos que coneixem aquesta malaltia, ara hem vist què passa a altres països, ara no sé per què no estem a punt. Evidentment, la logística no és fàcil. Crec que el principal problema és la manca d'agilitat de les administracions, totes. No crec que falti bona voluntat i ganes de fer-ho i coneixement, perquè aquest país, com molts altres, hi ha gent que en sap molt d'aquest tema. Però, malgrat tot, ens costa coordinar. Falta una mica, potser, el lideratge aquest de posar el que Fernando Simón, que dèieu vosaltres, no? Algú que estigui al cap d'això realment des del principi, que sàpiga com va això i que ho faci bé. De fet, els països on han tingut potser una persona que s'ha encarregat, o un grup de persones, de fet, que s'ha encarregat d'això, són els que potser ho han fet millor. I crec que això ha sigut el gran error de cara al desconfinament. O sigui, quan vam començar el desconfinament, ja ho vèiem, que hi hauria rebrots. Era d'esperar, és obvi que si estem tancats no ens contagiem, a la que ens obrim la porta, si el virus encara està rondant, hi haurà més contagis. La clau era si aquests contagis podien detectar, rastrejar, que aquí és on estem ara, i aturar en confinament si feia falta.
Per tant, som a temps d'evitar aquesta onada. Què hauríem de fer ja o què hauríem d'estar fent ja per evitar-la?
Actuar a aquests 3 nivells que dèiem. No? Estem fent prous proves, estem fent prous PCRs, s'ha augmentat molt el número perquè veig de PCRs al país, se n'està fent bastants, això podria ser positiu, però clar, hem sentit moltes històries, si ho heu vist a les xarxes o als mitjans aquests dies, de gent amb símptomes que no els hem fet el test fins al cap de molt de temps, o familiars, contactes de persones que han tingut símptomes que no els estaven fent tests. Això és un problema important, si en aquests moments l'única arma que tenim per fer tenir una imatge clara de què està passant amb els brots són els tests de PCR. Aquests s'han de fer a tothom. Jo visc ara a la ciutat de Leicester, al Regne Unit, on estem confinats, però és la primera ciutat del Regne Unit que s'ha hagut de reconfinar per uns rebrots, i aquí també arriben un punt que està bastant saturat, i el que estan fent ara, un parell de barris conflictius, és tastar tothom, simplement. Ja no ni tan sols seguir els contactes, tothom que vagi al metge a fer-se tests massius, perquè ja no sabem com seguir les coses. Potser seria una mica això, intentar fer el màxim de tests i el rastreig, evidentment. No tenim en aquests moments, segons totes les veus expertes, no hi ha prou gent per fer els rastrejos dels casos positius.
Són 180 rastrejadors els que hi ha ara mateix treballant a Catalunya. La dada d'avui de nous contagis és de més de 900, gairebé un miler. No és suficient aquesta proporció?
Sembla que no, i això, si escolteu els epidemiòlegs i els que fan models matemàtics, es basen en la idea que caldria un rastrejador per cada 5.000 persones. No estem ni tan sols a prop de 5.000, o sigui, ens en caldrien almenys uns 2.000 o més al país, i sobretot en situació crítica com aquesta que dèiem ara, és el punt d'inflexió, no? Depèn del que faci ara, hi haurà onada o no hi haurà onada. Per tant, ara és quan hauríem de tenir tots els rastrejadors sobre el terreny fent la feina. I això, doncs, em sembla que hi ha hagut un fallo de previsió bastant important, quan ja us dic que hi ha gent que sap de números i porta calculant això des de fa temps, dient que ens en calen molts més dels que tenim.
Així és la doctora Campins, l'Àlex Arenas, n'hi ha un munt de tècnics i d'investigadors, vaja, que ho estan advertint ja des de fa dies. S'estan aplicant per això algunes mesures per intentar contenir aquests brots, com per exemple la comarca del Segrià, el confinament perimetral, es recomana a la gent que no surti de casa, en el cas de bars i restaurants es redueix l'aforament al 50%, amb això n'hi ha prou?
És l'única cosa que podem fer en aquests moments, si més no començar a fer confinaments, és el que dèieu abans, la gent està tipa del confinament i hauria de ser l'últim recurs. I crec que s'hauria d'explicar bé això. Primera, intentar evitar el reconfinament, i això es fa doncs, amb els tests i els rastrejos. Si ens està fallant això, hem d'entendre que no es queda més remei que tornar-nos a confinar i fer-ho bé. I potser començar doncs, amb un confinament més suau i anar-lo augmentant si no queda més remei. Em temo que, per desgràcia, no tenim cap altra eina en aquests moments a les mans. I ara, en zones com les de Segrià o sobretot a Barcelona, a l'àrea metropolitana, la situació és prou fràgil i prou perillosa en aquests moments com per intentar fer el màxim possible, i els confinaments, per desgràcia, és l'única cosa que podem fer.
S'han vist algunes incongruències durant la gestió d'aquesta pandèmia, sobretot en la desescalada. Per exemple, que de seguida els avions anessin plens, tothom amb mascaretes, però plens, i que els teatres estiguessin pràcticament buits o amb els espais a l'aire lliure, guardant moltes distàncies de seguretat. Ho hem vist al Grec, per exemple. S'hauria d'haver regulat l'aforament en els vols?
Com bé dius, incongruències n'he vist moltíssimes, i a partir del moment en quan s'ha començat a usar criteris econòmics més que no criteris epidemiològics per desconfinar. En el moment que vam desconfinar no estàvem, jo crec, preparats. De fet, si el mateix Àlex Arenas té un model matemàtic molt interessant que demostra que si haguéssim confinat el país almenys fins al juliol, o mitjans finals de juliol, els casos haguessin baixat gairebé a zero, llavors sí que hauria sigut més segur desconfinar. Vam desconfinar molt més aviat del que tocava, i prioritzant sobretot certes activitats econòmiques que es veien claus doncs, per la recuperació del país i del turisme, sobretot ara que comença la temporada. Clar, això doncs, ha generat aquestes incongruències que dius i doncs, problemes associats amb això. Sobretot una cosa que heu mencionat abans, aquesta manca de missatge, clar, aquesta confusió que creen totes aquestes mesures a la població que no sap què fer, perquè si no pot anar al teatre per anar amb un avió, quin sentit té això? Crec que això s'hauria d'haver coordinat, s'ha explicat millor i planificat molt millor, que crec que és el problema que hem tingut des del principi. La manca de planificació, la manca de previsió i la manca de tenir un grup d'experts ja abans de tenir el problema que digués el que hem de fer ara és això, això i això, i comunicar-ho molt clar.
La gent que està esperant el mes d'agost per marxar de vacances, ni que sigui a prop, dins de Catalunya, o vaja, per aquí al territori sense agafar avions, sense marxar lluny, se n'hauria d'anar oblidant?
Home, tampoc crec que hagi de ser molt dramàtic, perquè depèn molt de quina part del territori estem parlant. Hi ha moltes zones de Catalunya en aquests moments que no estan en una situació tan dramàtica com el Segrià o com podria estar Barcelona d'aquí una mica si no vigilem. El turisme intern sempre crec que és més segur en aquests moments. Agafar un avió, en teoria, ens estan explicant què s'està fent amb totes les mesures de seguretat possible, però no deixa de ser una activitat de risc, que és molt menys risc que agafar el teu cotxe. Per exemple, aquí al Regne Unit la gent està aquest any canviant de vacances i estan anant als càmpings, estan esgotant les caravanes i tothom està anant de càmping, perquè no deixa de ser la manera més segura que no agafar avions. Potser ens hem de reinventar una mica la temporada d'estiu, adaptant-nos una mica a les limitacions que tenim i aplicar una mica de seny. No? Al final el risc zero no existeix, evidentment, a menys que et quedis tancat a casa, i això ja em sembla que ja ho hem fet prou, però si sortim i ho fem amb cura, el que no podem fer evidentment és obrir les portes i algunes de les escenes que hem vist aquests dies, doncs de descontrol absolut, de tothom fent el que vol sense mascareta i sense distància, etc. Això sí que és molt perillós. Però si ho fem ben fet, doncs en principi, ja, com us dic, amb risc zero no existeix, però sí que podem reduir molt el risc de contagiar-nos, això, evitant aglomeracions, evitant espais tancats amb gent, portant mascareta, etc.
Salvador Massip, Moltíssimes gràcies. El Salvador és investigador de la Universitat de Leicester, professor de Ciències de la Salut a la UOC, i ens atén sempre que pot per explicar-nos com hem de fer, què estem fent i quin és el panorama que ens espera. Moltíssimes gràcies. Un plaer escoltar-te, com sempre. Bona nit.
Un plaer, com sempre. Que vagi bé. Adéu.